Són les 8. Bon dia des de Pals.
Bon dia d'ambient novament fred, amb cel més tapat cap a la tarda. Demà ens arriba una glopada d'aire molt fred, amb vent i poder alguna sorpresa.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ahir ho explicàvem a les xarxes socials de Ràdio Capital i també a radiocapital.cat, però aquests últims dies s'està posant molt de moda un nou challenge a les xarxes socials. Principalment s'ha escampat per Instagram i parlem del 10 Years Challenge, o en català, el repte dels 10 anys. La prova consisteix a publicar una imatge actual al costat d'una de fa 10 anys. El repte s'ha viralitzat ràpidament i a Instagram hi ha gairebé 3 milions d'imatges amb l'etiqueta. Però podríem dir que aquest repte ha passat de ser innocent a una amenaça? Amb l'èxit del repte s'ha manifestat que aquest 10 Year Challenge podria servir als diferents algoritmes de reconeixement facial per entrenar-se i conèixer com evoluciona la gent amb el pas dels anys. Una altra funció serviria per a la publicitat, campanyes publicitàries enfocades concretament a l'evolució dels gustos de la gent després de penjar dues imatges, tot gràcies a les dades publicades a les nostres xarxes socials. És cert que aquest repte no canviarà gaire cosa, només ajudarà a millorar el reconeixement facial de cara al futur. Però la pregunta és si cal millorar un reconeixement que ja funciona. L'any 2014, efectivament fa 5 anys, l'algoritme de reconeixement facial de Facebook tenia una precisió del 97,25%. Per tenir una idea, els humans tenim un 97,53% de precisió a l'hora de reconèixer una cara. És només un 0,28% més. I segons alguns mitjans especialitzats, el sistema de l'FBI en té un 85%. Amb aquestes xifres, preguntem-nos si cal donar més dades nostres com el 10 Years Challenge. Sempre s'ha parlat de ser conscient amb allò que publiquem a internet. Però la veritat és que tot i els avisos, seguim publicant més del que s'hauria de fer públic. Són les 8:02 i estem escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà amb connexió Mextra FM, Costa Brava i Ràdio La Bisbal.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I comencem perquè avui tenim moltes notícies al Baix Empordà. Per exemple, els taxistes del Baix Empordà s'uneixen a la vaga convocada a Barcelona per protestar contra les plataformes com Uber o Cabify. El seguiment és desigual segons el municipi. Sergi Paradell és el president de l'Associació de Taxistes de Palamós.
Estem fent serveis mínims, ja que hi ha un hospital darrere, hi ha una gent gran, hi ha persones grans i de més.
I al Supermatí parlarem amb Valerio Romero, president de l'Associació de Taxistes Autònoms de Castell-Platja d'Aro. I passem dels taxistes als bombers, perquè el parc de bombers de Calonge és el que ha tancat més dies per culpa de la vaga d'hores extra a tot Catalunya. Des de desembre no s'ha pogut obrir 18 dies. Reclamen millores al cos. Guíxols des del carrer ha demanat la compareixença del regidor d'Urbanisme Josep Savalls al proper ple municipal de Sant Feliu de Guíxols. Bon dia, Pedro. A què es deu?
Bon dia. Com ja venim explicant aquests darrers dies, la Generalitat va aprovar una moratòria d'un any per aturar obres a la costa que també afecten a Sant Feliu. La formació que encapçala Jordi Lloberes assegura que ho fa perquè vol conèixer millor l'abast d'aquesta moratòria a la ciutat ganxona i es mostren satisfets amb aquesta moderadament.
I l'Ajuntament de Begur ha reactivat la creació dels horts ecològics comunitaris d'Esquinze. Judit Saez, bon dia.
Bon dia, doncs si el municipi fa temps que treballa el projecte d'horts per impulsar l'agricultura ecològica a la vila i aquest tram de la Riera encara no està canalitzat. Doncs ara, després que l'Agència Catalana de l'Aigua donés el vistiplau a les obres, es podrà millorar la funcionalitat hidràulica i l'ordenació vegetal amb espècies autòctones.
<t'ha>
L'Espai Ter programa un teatre de luxe. Aquesta és la conclusió del seu director, Dani Cortés. Bon dia.
Bon dia. El director de l'Espai Ter, Antoni Rovires, celebra el creixement d'espectacles programats per al 2019 i fa un balanç positiu del 2018. També ha explicat alguns dels espectacles que es faran.
Podrem veure l'obra Escape Room, d'en Joel Joan. Podem veure El preu, del doctor Magaula. Podem veure la Shirley Valentine, amb la Mercè Arànega.
També aposten per la música amb diversos festivals de referència.
I Mireia Benito, de l'equip Massi Tàctic, creu que s'ha de lluitar per la igualtat entre la professionalització entre ciclistes masculins i femenins. Laia Bòdaro, bon dia.
Bon dia. En una entrevista al Supermatí d'ahir, Benito va explicar les dificultats amb què es troben per a poder compaginar l'entrenament i la seva vida diària.
Passen 6 minuts a les 8 del matí. Estem en directe a Ràdio Capital de l'Empordà, a radiocapital.cat o al 93.8 FM. Estem, ara és moment de saber què passarà a l'activitat d'avui al Baix Empordà, perquè passa per Palafrugell. De Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. Avui, ja que fa fred, us proposo fer un bon dinar aprofitant la campanya de la garoinada. Un menú que consta d'aperitiu, una dotzena de garoines, un plat principal amb carxofes i unes postres de poma.
I a les portes d'una entrada d'aire fred volem saber quin temps farà i com ens afectarà a l'Empordà. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. La meteorologia pot ser la protagonista a partir de demà a causa d'una entrada d'aire fred del nord. De moment, aquest matí és fred, amb gelades que s'han reproduït en punts de l'interior de l'Empordà. Pel matí, en general, hi haurà pocs núvols que aniran augmentant al llarg de la tarda i nit, en principi sense precipitacions. Demà serà un dia mig ennuvolat i especialment a partir de migdia tindrem l'entrada d'aire més fred i una probabilitat baixa que es puguin produir algunes precipitacions de caràcter molt feble. La suma d'aquests ingredients fa que no es pugui descartar algun ruixat de calabruix. Entre la tarda de dimecres i bona part de dijous, el vent de tramuntana també serà el protagonista, amb algunes ratxes que poden ser fortes a la zona costanera. El que sí que està garantit és l'ambient plenament hivernal que ens acompanyarà els propers dies.
I temps hivernal, doncs és moment de fer un repàs a les temperatures. Quan són les 8 i 8 minuts del matí, estem en directe des de Ràdio Capital. Avui és dimarts, dia 22 de gener. I ara mateix tenim temperatures de menys 2 graus a Albons, Begur, Pals, Rupià, Sant Feliu, Vilofriu i temperatures negatives també a Palafrugell amb menys 3, a Verges amb menys 0,5, a Torroella de Montgrí amb menys 3 i a Calonja i a Calonja tenim temperatura de 0 graus. Fem una pausa i tornem.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
De vegades val la pena descobrir llocs diferents i el restaurant de l'hotel Masses Vinyes n'és un d'ells. Un espai tranquil i molt agradable amb una terrassa on hi podràs sopar qualsevol dels plats del nostre menú o la nostra carta. Cuina mediterrània, empordanesa i de proximitat, oberta a les persones amb ganes de descobrir. A més, els vespres dels dijous, a la fresca, hi fem música en directe per fer la teva nit encara millor. I és que el que et sorprèn és el que no t'esperes. Restaurant Masses Vinyes, a la carretera de Palafrugell a Begur. Si en vols més informació, entra al web massesvinyes.com o truca al 972 30 15 70.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com, registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Són les 8 i 10 minuts, estem escoltant el Supermatí de Ràdio Capital.
Supermatí a Ràdio Capital.
En connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio La Bisbal. La polèmica per la moratòria aprovada el passat dijous per la Generalitat segueix aixecant polseguera. A Sant Feliu de Guíxols, Guíxols des del carrer ha demanat la compareixença del regidor d'Urbanisme, Josep Savalls, al proper plenari. Ho fan, diuen, per conèixer millor l'abast de la moratòria. Pedro, bon dia.
Sí, de fet, aquesta suspensió temporal ha afectat dos sectors de millora urbana i un sòl urbanitzable delimitat, així com algunes parcel·les a Punta Blava, la muntanya de Sant Elm, i aquells terrenys amb més pendent a banda i banda de la carretera de Palamós i de la cavada de Sant Feliu a Sant Pol. Són bàsicament terrenys amb fortes pendents i alguns d'ells sí que estan edificats. Des de l'Ajuntament creuen que el pla director implicarà que s'eviti construir altres terrenys o que s'aixequi la suspensió, alguns dels que per ara ho estan. El consistori ara està fent tasques de comprovació d'expedients de llicències en tràmit que es poden veure afectats per aquesta moratòria i d'aquesta manera transmetre-ho als seus promotors. Sobre la moratòria, des de Guíxols, des del carrer, expliquen que la seva satisfacció és moderada, ja que es tracta d'una moratòria i no una suspensió.
Gràcies, Pedro. Passem als diversos professionals vinculats en la participació juvenil de Palafrugell. Han assistit a unes jornades d'assessorament a càrrec del professor associat a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, el senyor Antonio Alcántara. L'objectiu és aconseguir una cosa necessària al municipi: aconseguir un millor impacte sobre els joves de 14 a 29 anys i alhora portar a terme propostes participatives. També es vol adequar l'estructura del Consell de Joves a les necessitats, demandes i formats que els col·lectius juvenils demanen, tenint en compte l'ús prioritari de les xarxes socials. La formació ha constat de 5 sessions que s'han realitzat durant el 2018 i aquest 2019. El projecte s'ha sotmès a revisió per poder realitzar de nou un acte públic participatiu durant la primavera d'aquest any, aprofitant la inauguració de la rehabilitació de l'edifici de Can Genís.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Fa 2 anys, la Mesa de Salut Jove de Palafrugell va proposar la creació del Consell de Joves de Palafrugell amb la finalitat de facilitar un aprenentatge per a la incorporació dels i les joves als llocs de responsabilitat de la societat. Com a primera experiència, es va contractar a una persona responsable de la dinamització del Consell i posteriorment es va dur a terme un procés participatiu per implicar els joves en la creació de les polítiques municipals i apoderar-los en les decisions relacionades amb aquestes. Aquesta primera experiència va acabar amb la compra d'un equip de música per exteriors que servirà de suport a les iniciatives juvenils. El nou repte serà, segons ha explicat el consistori, implicar els joves en projectes relacionats amb la convivència, la mobilitat o el temps lliure, a més de les infraestructures necessàries.
Supermatí.
I de Palafrugell passem a Begur, perquè l'Ajuntament de Begur ha reactivat el projecte dels horts ecològics comunitaris d'Esquinza. Ho ha fet després que l'Agència Catalana de l'Aigua donés el vistiplau a la millora del tram de la Riera que passa pel costat. Així doncs, es canalitzarà tot el tram per millorar la funcionalitat hidràulica i es millorarà l'ordenació vegetal amb espècies autòctones. Judit.
Exacte, l'expedient de contractació de les obres ja està aprovat pel govern municipal. En aquest també es preveu la creació i el condicionament dels horts amb un pressupost de gairebé 122.000 euros i una licitació de 2 anys. Un projecte que té com a objectiu potenciar els valors ambientals però també els socials de la zona. De fet, l'Ajuntament del municipi ja fa temps que treballa en condicionament d'horts comunitaris oberts a veïns i a veïnes de la vila per impulsar una agricultura ecològica. Doncs ja va canalitzar un desguàs d'aigua que prové de sota el vial de circunvalació a l'altre costat de la parcel·la d'en Sot d'en Ferrer. Ara també s'inclourà la riera d'Esquinza que passa per l'altra banda de la finca dels Horts. Pel que fa a l'atorgament de les llicències, es faran a través d'un sorteig públic entre els interessats i seran per un període anual amb un màxim de 4 anys. A més, d'acord amb això i tal com dictamina el reglament de règim d'ús dels Horts de titularitat municipal que va aprovar el consistori l'any passat, els adjudicataris hauran de pagar un preu públic de 60 euros anuals i una fiança de 150 euros. Per optar-hi, però, cal ser veí de Begur, ser major d'edat i no treballar cap Port o terreny a la comarca del Baix Empordà. Per altra banda, les entitats o associacions que vulguin desenvolupar alguna tasca amb finalitat educativa o terapèutica també podran accedir al concurs. Tanmateix, caldrà que estiguin registrades. I, a l'igual que tots els horts comunitaris de la comarca, només es podrà conrear la terra sota els criteris de l'agricultura ecològica. Per tant, els productes químics o fitosanitaris no es podran utilitzar. A més, per aquests horts de Begur, també s'ha establert que no es pot superar el 50% d'una parcel·la amb un mateix conreu, no es pot fer cap mena d'obra ni portar materials o objectes com bidons, cadires o ampolles que alterarien l'estètica. Finalment, l'Ajuntament ha destacat que vol incrementar l'interès i la participació dels ciutadans respecte als horts. Així, impulsarà jornades formatives pels hortolans sobre la gestió adequada de residus i l'ús de l'aigua a càrrec de Càritas i demana també que es faciliti l'entrada a horts a grups escolars perquè coneguin els treballs agrícoles.
Passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí, estem en directe a Ràdio Capital, també ens podeu escoltar a radiocapital.cat o al 93.8 FM. I ara anem al director de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, Antoni Rovires, defensava en una entrevista al supermatí de Ràdio Capital que el centre programarà un teatre de luxe. Assegura que durant aquest semestre s'hi podrà gaudir del millor art de la capital catalana a Barcelona. Més detalls, Dani Cortés.
Sí, va afegir que la seva prioritat és portar el millor de l'escena catalana perquè no cal anar a Barcelona a veure teatre. Rovira es va explicar els plats forts de la programació teatral.
Podrem veure l'obra Escape Room d'en Joel Joan, podem veure El preu del doctor Magaula, podem veure la Shirley Valentine amb la Mercè Arànega, podem veure també la Traviata. La Traviata és una òpera que nosaltres farem aquí a l'Espai Ter amb la idea de fer una òpera al llarg de l'any, per Setmana Santa.
També va assegurar que tenen la música com a prioritat i que seguiran acollint festivals de referència com el Black Music Festival, l'Ítaca i música tradicional com cobles i orquestes.
També passant pels orígens d'aquesta cobla, tindrem un concert de cobla amb els mongrins que ens parlarà d'aquelles primeres cobles que eren una mica gamberres, però que després es varen fer molt clàssiques, quan a Barcelona van decidir que d'això en farien la dansa nacional de Catalunya.
Rovira celebra el creixement d'espectacles programats pel 2019 i fa un balanç positiu del 2018.
Gràcies, Dani.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tots els racons, regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del vespre a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
5 minuts per 2:15 del matí. Avui hem de saludar la Lola Puig, que porta el seu comentari d'opinió.
La nostra comarca, igual que tots els indrets del món, sempre hi ha hagut dones, i algun home, grans entesos en plantes i remeis per guarir. M'agrada anomenar-les dones sàvies. La part interessant d'aquest fenomen és que la saviesa es passa de generació en generació, enriquint la memòria històrica etnològica de cada territori. Durant segles, les persones han solucionat un petit cop amb un enguent d'herbes específiques fet per ells mateixos, han cicatritzat un tall amb un tros de planta que té aquestes propietats, un mal de panxa amb una infusió, un mal de coll amb un xarop fet al moment amb ingredients que tenim sempre a l'abast, febre amb escalfor o fredor en determinades parts del cos, i podria posar un munt d'exemples més. L'OMS, que és l'Organització Mundial de la Salut, el 2013 va aprovar un pla estratègic, que es diu el Pla Estratègic 2014-2023, a nivell mundial, d'incorporació de totes les teràpies naturals, tradicionals i complementàries dins les sanitats públiques dels països i que s'estudiïn a les universitats. Doncs, avui estem a 2019 i lluny d'haver aplicat el pla estratègic com els veïns francesos, alemanys, suïssos, austríacs, el nostre país sembla que està jugant a perseguir a les dones i homes savis, com s'havia fet en algun moment de la nostra història, i sembla ser que té l'intenció de prohibir les teràpies alternatives, l'homeopatia, l'ús terapèutic de les plantes, desinformant a la població amb una campanya milionària que ens convida a guarir-nos a base d'elaborats químics, fent-nos dependents d'una sèrie de productes a base d'ingredients llunyans, el que podem trobar de manera autosuficient a la natura. Qui no ha anat a l'osteòpata, al quiropràctic, a l'acupuntora, a l'homeòpata? Ens voleu prohibir la nostra aigua de farigola? O potser la camamilla o l'aigua de Maria Lluïsa? On està el pla estratègic que ens costa a la població mundial anualment 4.4 milers de milions de dòlars?
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Gràcies, Lola. I ara és moment de saber què està passant a la ciutat, a la comarca. De seguida parlem dels taxistes que estan envagats a punts de tot el país i també al Baix Empordà. Però abans parlem d'uns altres professionals que estan en lluita. Són els bombers. A més, la seva protesta afecta especialment el Baix Empordà. Des de fa setmanes el cos fa aturades per reclamar millores. Han deixat de fer hores extra i per això alguns parcs han hagut de tancar. I el parc de Calonge és el que lidera el rànquing de dies tancats. Des de l'11 de desembre no ha pogut obrir 18 dies, per sobre dels de Santa Coloma de Farners i el d'Hostalric, que han tancat 15. Caldrà veure avui si podran obrir a Calonge. Ahir sí que ho van fer. A més, el vuitè del rànquing de dies tancats és el del Parc de la Vall d'Aro, amb 9 dies. A la Torroella de Montgrí ha tancat 7 dies des del desembre, cosa que el converteix en el 11è. Quan vam parlar del conflicte al desembre, us vam explicar que la data límit que es posaven els bombers per aturar la protesta era l'11 de desembre. Ja en l'11 de gener. Ja han passat més de 10 dies des d'aquella data i encara no consideren que el conseller d'Interior hagi fet cas a les seves demandes. A hores d'ara, la ciutat de Barcelona està col·lapsada pels centenars de vehicles que tallen els seus carrers, taxis i cotxes BTC. Mentre la vaga segueix a la ciutat metropolitana, els taxis del Baix Empordà fan un seguiment de les aturades, però de manera desigual. Molts dels pobles comparteixen el servei de taxis, com és el cas de Palamós i Calonge de Sant Antoni. Però tot i les companyies, el seguiment és diferent entre els pobles i les viles amb més ciutadans. Algunes companyies de taxis del Baix Empordà, preguntades per Ràdio Capital, no han fet vaga, perquè consideren que l'estira i arronsa amb les BTC no els ha afectat directament. Tot i això, altres empreses de taxis del Baix Empordà sí que s'han unit. És el cas de taxis de Palamós, que ha mantingut un dels 13 cotxes com a vehicle de guàrdia per a les emergències. Sergi Paradell és el president de l'Associació de Taxistes de Palamós.
Estem fent serveis mínims, ja que hi ha un hospital darrere, hi ha una gent gran, hi ha persones grans i de més. No fem ben bé vaga, però sí que fem serveis mínims. Aquí a Barcelona avui, per exemple, hem pujat dos cotxes a donar suport als de Barcelona, ja que siguem d'on siguem, el fet és el mateix, que som tots un, i que ens afecta per igual, per molt que allà a Palamós de moment no hagin arribat.
Malgrat el seguiment d'algunes empreses de taxis del Baix Empordà, moltes altres mantenen el servei de mobilitat. Ara, però, caldrà veure si amb el pas del temps les empreses de taxi segueixen sense unir-se a la vaga. Per posar més llum a l'assumpte, parlem amb Valerio Romero, president de l'Associació de Taxistes Autònoms de Castell-Platja d'Aro. Bon dia, Valerio.
Hola, bon dia a tothom. Bon dia.
Comencem pel principi. Quina és la situació del taxi al Baix Empordà actualment?
Bueno, la situació actual del taxi, doncs, la de sempre. Realment nosaltres encara no hem experimentat grans canvis amb el tema aquest de les VTCs, però bueno, volem expressar la nostra solidaritat amb tot el sector i sobretot amb els de l'àrea metropolitana. I bueno, és una miqueta això, no? Avui comencen per aquí, però bueno, jo penso que aquestes empreses la intenció és fer fora el taxi del negoci i de mica en mica s'ha cadençat tot.
Ara mateix les BTC només estan a la zona de Barcelona, però espereu que també arribin a la zona del Baix Empordà? Teniu alguna previsió d'arribada?
Bueno, o sigui, realment al Baix Empordà ja fa molts anys que convivim amb serveis VTC. O sigui, realment aquest fenomen de les VTC no és que sigui una cosa d'ara, sinó que ha existit sempre. O sigui, les empreses VTC i el taxi ja fa molt de temps que cadascú amb el seu mercat venien fent la seva feina i fins ara, doncs, cap problema. O sigui, més que res és el canvi de paradigma.
Específicament, què vol dir el canvi de paradigma?
Doncs el canvi de paradigma és, aquí el punt més clau que n'hi ha sobre aquest tema és la llei que marca la proporció que ha d'haver d'un tipus de vehicles i un tipus de l'altre. O sigui, la llei sempre ha sigut l'1:30, que ha d'haver un vehicle VTC per cada 30 taxis. Aquesta és la qüestió de més important d'aquest problema. El problema què vol dir? Doncs que aquesta proporcionalitat de tota la vida, que ha sigut una VTC per cada 30 taxis, això ara mateix doncs, no s'ha respectat, i això fins ara és llei de fa molt de temps, i això no s'ha respectat. O sigui, això ha hagut una liberalització d'aquestes llicències VTC, que són llicències estatals, i realment aquest és el problema de lo que era una proporció que fins ara es convivia perfectament. Doncs n'hi ha una massificació d'aquest tipus de vehicles que és el que pot arribar a perjudicar el servei tradicional de tota la vida del taxi.
La llei 1:30 es compleix al Baix Empordà?
No, mira, la llei aquesta 1:30 és a nivell de, diguem, de país, de Catalunya, no? Estem parlant de que si contem que a Catalunya n'hi han d'haver 14.000 taxis, doncs el que marcava la llei era fins ara, en números rodons, serien uns 500 VTCs. Fins ara això, cap problema, ja t'he dit, cada sistema de transport tenia la seva quota de mercat, però ara tenim un problema, per què? Perquè s'ha incrementat moltíssim, estem parlant de més de 3.000 VTCs només que a l'àrea metropolitana. I realment el problema és que aquests vehicles que tenen una manera de funcionar que és diferent a la del taxi, doncs ara mateix estan funcionant com taxis més. O sigui, que estem parlant més o menys que n'hi ha 3.000 taxis més a la, només que a l'àrea metropolitana de Barcelona.
A què et refereixes amb la manera diferent de funcionar concretament?
Sí, bueno, el tema VTC sempre ha sigut un servei de transport en teoria de luxe. És un servei de transport que es feia una contratació i era un servei de transport que estaves llogant un vehicle d'alta gamma en conductor. Això amb l'arribada d'aquestes plataformes ha canviat. O sigui, realment s'està donant un servei... a veure, aquests vehicles són vehicles que no poden circular pel carrer, són vehicles que no poden funcionar com un taxi, són vehicles que han de viure en una base, ha d'haver una precontractació per a aquest tipus de servei i quan acaben aquest tipus de servei tornen a base. Això per què és? Perquè fins ara els taxis, que és un sistema de treball que va estar reguladíssim en tots els aspectes, en preus, en manera de funcionar, realment competir amb uns serveis de VTC que realment estan funcionant com a taxis, amb uns avantatges que no disposem al taxi, doncs realment s'està fent una competència deslleial i realment amb un sistema de treball que li dona unes avantatges amb les que el taxi no pot competir.
Entenem que els desavantatges són les limitacions de preu, les fixacions d'hores, les vacances...
Bueno, no només els preus. Realment estem parlant de que aquests vehicles, o sigui, cada poble consta amb els seus taxis i realment els taxis són llicències municipals que la seva àrea de treball és única i exclusivament el seu municipi. Aquests vehicles realment poden funcionar per on no tenen cap problema, no tenen cap limitació de treball, poden anar a recollir gent a qualsevol punt de Catalunya. Que el seu àmbit de treball o el seu mercat és molt més ampli que qualsevol llicència de taxi que està treballant al seu municipi.
I des de Castellplatja d'Aro s'ha seguit la vaga dels taxistes?
Doncs correcte. Nosaltres ens hem solidaritat amb els companys de Barcelona. Doncs realment ara la població està donant un tipus de servei mínim, sempre que sigui, evidentment, urgències, sanitaris, gent gran que necessiti algun tipus de servei especial, però realment estem fent un seguiment que realment no estem treballant en la normalitat que ens agradaria. També és veritat que ahir dilluns es va organitzar una caravana des de tot el Maresme i tota la Costa Brava de diversos companys, en Platja d'Aro, per exemple, va enviar una representació on van baixar 4 taxis, van baixar 7 companys i més que res doncs, expressar que compartim aquest problema, que estem amb ells, perquè són ells els que ara mateix estan lluitant més. I més que res és això. Realment és un problema que comença per un punt, però que la intenció sempre és anar creixent i anar doncs, aniquilant una competència que ara mateix doncs, ens veiem en una desavantatge molt gran, que no s'estan complint les lleis pròpies del sector i de que realment és un problema que pots fer, es pot fer molt més gran. O sigui, jo crec que ara mateix la situació és de que realment es treuen conclusions i això es pot arreglar d'una manera o d'una altra, perquè jo realment no te puc dir quina pot ser la millor solució, però realment, des del punt número 1, si respectem la llei, la clau és la proporció que marca la pròpia llei sobre els serveis de 1.30. S'està parlant de regular un temps, de precontractació, s'està parlant... Però realment això és un problema que ja està aquí. La intenció, per exemple, de la Generalitat és no treure cotxes, sinó que és un servei que la intenció per part de l'administració, la sensació que tenim és que ha vingut per quedar-se. però ja t'he dit, la solució ara mateix no seré jo qui pugui dir quina és, però realment s'ha de treure una solució i si pot ser definitiva, doncs molt millor per tothom.
Però fareu vaga indefinida com els de Barcelona?
Bueno, de moment estem a les expectatives, estem cada dia seguint la informació, cada dia pendents de les assemblees que organitzen a l'àrea metropolitana, i realment anem dia a dia. I anem entre nosaltres, també som un poble petit, són 18 taxis, i entre els taxistes que formem part de l'agrupació, doncs cada dia anem analitzant una miqueta i anem prendent, anem decidint què fem o què no fem. Però realment el recolzament és total, perquè pensem que tenim la raó, tenim la llei de la nostra part, i bueno, la vaga, una miqueta el motiu és el sentiment de que ens veiem que tenim la raó, però no tenim la força. No sabria dir-te realment com acabarà això, quants dies durarà o com actuarem nosaltres. Però realment és una miqueta dia a dia i anar veient com es va desenvolupant el tema, més que res.
Moltes gràcies, Valerio Romero, president de l'Agrupació de Taxistes Autònoms de Castell-Platja d'Aro, per atendre la trucada de Ràdio Capital. Fins la pròxima.
Re, a vosaltres. I bon dia a tothom. Moltes gràcies.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si no tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
Si tens una empresa i necessites contractar treballadors, inscriu-te a la jornada d'oportunitats laborals. Entra a la web ipep.cat i omple el formulari amb els requisits que han de tenir els candidats i et programarem totes les entrevistes pel dia 7 de març a Palafrugell. Per més informació, truca al 972 61 18 20.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Feliu de Guixos, Carles Motes, va aprofitar la
visita... L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte...
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà. Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
A principis de mes es donava a conèixer l'equip ciclista femení Massi Tàctic, el primer equip femení català a competir a l'UCI Women's World, la màxima categoria en ruta. L'equip forma part del club ciclista Baix Ter. Mireia Benito, portaveu de les ciclistes, va parlar al Supermatí de Ràdio Capital. Laia Bodro.
Les curses de l'UCI Women's World es celebren arreu del món, però l'equip Massi Tàctic participarà a les que es fan a Espanya i algunes per Europa. De totes maneres, Benito explica que l'equip no podrà participar a totes les curses degut al sistema de punts en què funciona l'UCI.
Doncs això funciona en funció de les corredores, que aquestes corredores, quan tu participes en una carrera UCI, sí, en funció del lloc en el que acabes, et donen uns punts. Llavors, l'acumulació d'aquests punts el que fan és que puguis o no participar en segons quines curses. Al ser el primer any que entrem en aquest món, clar, evidentment, encara moltes de les corredores no tenim punts, llavors és una cosa que s'ha d'anar treballant.
Benita afirma que ser dona i ciclista no és fàcil. Dels 5 equips UCI que hi ha a l'estat espanyol, només en un, el Movistar Team femení, les ciclistes poden ser professionals. A la resta, com els passa a les integrants del Massi Tàctic, no poden viure del ciclisme. Això fa que hagin de compaginar les hores d'entrenament, unes 15-20 hores per setmana, amb la seva feina o estudis. L'ideal seria entrenar 4-5 hores al matí i la resta del dia descansar i recuperar-se.
Això no ens dona de menjar, llavors clar que s'hauria de lluitar és per arribar a la igualtat aquesta, no? Que els equips UCI femenins puguin viure d'això igual que els equips UCI masculins ho poden fer. En una vida normal, per dir-ho així, les que portem nosaltres, has de combinar les 2-3-4 hores d'entreno diàries que puguis tenir amb els teus estudis, amb la teva feina i clar, doncs tot això té efectes negatius sobre el rendiment.
Formar un equip d'aquestes característiques necessita molts diners. Les llicències i els tràmits són molt cars. Per sort, s'han trobat espònsors molt forts i s'ha pogut crear aquest equip. A més de les curses de l'UCI, també participaran a la Copa Catalana.
Gràcies, Laia. I són 5 minuts, queden 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. I avui és dimarts i hem de saludar en Josep Lluís. Bon dia, Josep Lluís.
Hola, bon dia, què tal, Gerald? Gerald, he canviat el nom.
Clar, el dimarts sempre toca la part tecnològica de Ràdio Capital. De fet, tenim el teu retorn, que ens posa't bé els cascos, que tenim el teu retorn que ens està entrant per antena.
A veure, potser és que tinc els auriculars massa alts, perquè estic una mica sord. Això és conseqüència de portar ja uns quants anys fent ràdio i els cascos... Ara millor?
Aviam. Sí, ara ja no ens tornem a sentir. Doncs avui és dimarts, toquen les novetats tecnològiques o la part tecnològica i d'oci de digital del Supermatí.
Doncs sí, efectivament. Jo crec que aquesta no és la sintonia de la secció, però
vaja,
no sé, amb el Dani i amb el Miquel, sí, amb el Dani sí, i amb el Miquel sempre portem aquesta dicotomia, que no sabem ben bé si és aquesta la sintonia o no, però vaja, és igual, la qüestió és tenir una mica de música per començar el dia, començar a parlar de temes de tecnologia, oci digital i tot això, i a més, el tema que a mi, amb el que avui volia començar, és precisament un tema del que tu parles, Gerard, en el web de Ràdio Capital, en el portal de notícies radiocapital.cat, que amb un article que vas publicar ahir, si no
sí,
recordo malament.
Sí, i avui ha sigut la portada del programa.
Correcte, el fenomen aquest del 10 Years Challenge, que per als que no hagin sentit a parlar, cosa estranya, però també pot ser que hi ha gent que no hagi sentit a parlar, perquè hi ha gent que no viu en un entorn digital, consisteix en penjar una fotografia teva de fa 10 anys amb una altra que sigui actual i comparar-les. No? Bé, com totes aquestes iniciatives, s'ha acabat convertint en una espècie de joc per moltíssima gent, per milions de persones arreu de tot el món, però clar, el que el Gerard en aquest article, en la portada d'avui, d'alguna manera denuncia, entre cometes, és que darrere de tot això no hi ha tanta innocència, no hi ha tant de joc, sinó que podria estar servint per als softwares de reconeixement facial d'entrenament, no?
Exactament.
Els softwares de reconeixement facial són softwares fets a base d'intel·ligència artificial que aprenen diferents patrons en base doncs, a una sèrie de regles preconcebudes o predonades, no? I que podria ser això, no? Jo volia parlar d'això, Gerard, perquè com aquest fenomen n'hi ha molts altres a Facebook i a les xarxes socials, a internet en general. Són, per exemple, el seu origen són les cadenes de text. Qui no les ha vist, no? Aquelles cadenes de... has de fer això perquè no et passi això altre. Perquè resulta que si no envies això a 5 amics teus en els propers 30 minuts, te vindran a sobre totes les desgràcies del món. Parlo de Facebook, però parlo de WhatsApp, abans eren els SMS i en qualsevol plataforma.
O els correus d'abans que s'enviaven amb el PowerPoint.
Clar. Sí, totalment. Llavors, al final, què hi ha al darrere de tot això? Hi ha... com a mínim la voluntat de recaptar algun tipus d'informació, algun tipus de dades sobre l'usuari, no? És a dir, robar-la directament, perquè per mi això és robar, perquè no t'estan dient francament, escolta, mira, vull les teves dades per oferir-te un millor servei, com seria una acció de màrqueting qualsevol de mira, omplen el formulari i et deixen el seu correu i te donem, no sé, una guia del que sigui o un descompte o qualsevol cosa, doncs escolta, anem de cara, vull les teves dades per poder donar-te un servei i fer una acció de màrqueting. En aquest cas no, són trampes amb totes les lletres i amb majúscules perquè la gent caigui. I caiem, i ho dic en plural perquè tots alguna vegada hem picat en algun tipus de trampa d'aquest tipus. I amb això de les cadenes de text, el que volia comentar és que, si us fixeu, totes guarden una sèrie d'elements comuns, no? Per exemple, una cosa molt evident que a mi em faria sospitar d'un tipus d'acció d'aquest tipus a Facebook, concretament, és quan acaben totes amb la coletilla de no comparteixis, copia i publica. Quan resulta que quan tu consultes a qualsevol persona que tingui un mínim domini de Facebook, sap que si el... M'estic sentint jo ara mateix.
Sí? No, sí? Ah, doncs no he tocat res. Segueix exactament igual que estava fins ara.
Bé, intentaré seguir. Em sembla que em trec els cascos. Perquè si no...
No deus tenir la pàgina oberta posada amb el Supermatí?
No. No, tenia, abans sí, fa una estona estava escoltant amb l'streaming, però ja, vale. ja l'he parat. Vale. No, el tema que dèiem, no? Al final, no sé, m'he perdut ara.
Sí, no, estem parlant de la gent que coneix el Facebook, sap que no és millor copiar, sinó compartir.
Exacte, perquè si el veritable objectiu fos la difusió d'aquell missatge, que arribés a quantes més persones millor, al final el que faries realment què és? Compartir-lo, fer un like, fer una reacció, qualsevol emoticones que tens, o fer un comentari, no? Que són les tres maneres per fer viral o per intentar fer viral un contingut a Facebook concretament, i també és replicable això a altres xarxes socials. Doncs no, diuen copia i enganxa, no? Clar, copiant i enganxant només arribes al teu entorn més immediat. Al final, hi ha programes, tu deu saber, Gerard, que se'n diuen aranyes, que funcionen, doncs, amb el principi que funciona Google per fer un escaneig de totes les pàgines. Doncs el que fan és un escaneig dels perfils que tenen les dades en obert, que són molts, molts, perquè la privadesa sí que està a la base de tothom, però
sí,
molt poca
gent l'aplica. Sí, sí, és bastant masses i tot, de fet.
Sí, sí, sí. I què fan? Doncs buscar patrons de comportament. Si tothom publica exactament el mateix text, per això lo de copiar i enganxa, si tothom fa exactament les mateixes accions amb un temps determinat i amb unes normes determinades, allà tenim uns patrons i per tant podem recopilar informació. Doncs una mica va per aquí. Sí, vaig trobar aquest paral·lelisme amb el que tu deies del 10 Years Challenge.
I de fet el tema de copiar i de reenviar missatges va bastant lligat amb el següent tema que avui parlem, que és WhatsApp, que ja ha implementat la funció que limita a 5 vegades el reenviament de missatges.
Sí, una mica el rerefons és el mateix, no? Perquè WhatsApp s'ha convertit en una de les plataformes perfectes per expandir rumors, fake news, notícies falses, i que també en aquesta secció, en aquest programa, més d'una vegada ho hem comentat. A la Índia i a Mèxic ja ha costat la vida a diverses persones el fet de reenviar notícies que no són certes i que han acabat amb la vida d'una persona perquè han assenyalat com a culpable d'un delicte a determinat de persona que ha acabat sent linxada per la multitud, no? Doncs WhatsApp, com intentant fer alguna cosa per parar això, s'ha sumat a les grans empreses com Google, com la seva matriu mare Facebook, amb una mesura que és, doncs, a partir d'ara jo no podràs reenviar el mateix missatge més de 5 vegades als teus contactes. Això ja es va anunciar ara fa un parell de setmanes per un portal que es diu www.betainfo, que avança moltes de les novetats properes que s'estan testejant en WhatsApp i que sorprenentment encerten bastantes vegades. Deuen tenir algun topo segurament de l'empresa.
Segurament, perquè sí, exactament.
Sí, ho acaben estant bastant, no? I la setmana passada sortia publicat que la propera actualització de WhatsApp portaria aquesta novetat, i efectivament ja està implementada. Conforme anem actualitzant les aplicacions, ja sigui per iTunes o sigui per Android, veurem que un missatge no el podrem reenviar més de 5 vegades. A més, ja fa un temps, ja fa uns mesos, que hi ha un xivato que diu que el missatge que estàs reenviant és això, és un missatge reenviat, perquè abans no es podia saber. I clar, la propagació, doncs, era encara més evident, no? Ara, com a mínim, sabíem, mira, m'ho estan reenviant, no? I el que ha fet tampoc és que s'ho hagi currat gaire, sinó que ha pinxat un botó i ja està. Abans també t'enviaven segons quin missatge i segons com estava fet, com estava redactat, ja veies que qui t'ho enviava no era capaç d'haver redactat això, no? Però vaja, no, ara és molt més evident, i ara, sobretot, tenim aquesta limitació, les 5 vegades, no? Que només es podrà reenviar un missatge. A mi em sembla perfecte, perquè realment, a falta d'aquesta educació a la que apel·lem sempre per discriminar determinats continguts del que són o poden ser útils, ja no dic certs o no, sinó útils, davant d'altres, davant d'aquesta incapacitat de moltíssimes persones per fer-ho, doncs al final només queda aquesta opció. És una mica trist, per això, que s'hagin de posar aquestes limitacions perquè no passin desgràcies.
I acabem amb l'últim tema d'avui, que és que Google, la matriu Google Maps, ja t'avisarà de la ubicació dels radars a les carreteres. Cal tenir en compte que Waze, que és l'aplicació de xarxa, l'aplicació social de mapes, que la va comprar Google, ja ho feia. I hi ha alguna relació?
Sí, sí, totalment. De fet, la compra d'aquesta aplicació, de tota aquesta plataforma per part de Google, té una claríssima relació amb el fet de que ara Google Maps comenci... Això sí, diuen des de Google que serà lenta la implementació d'això. No sé si tindrà algun tipus de relació al fet que hi ha molts radars per tot arreu, no? I que localitzar-los i així doncs no serà fàcil. No, el cas és que localitzar radars no ha estat mai ben vist per part de les autoritats, per part del Servei Català de Trànsit, per part de la Direcció General de Trànsit d'Espanya. De fet, hi ha softwares i aparells que estan prohibits per ser instal·lats en el cotxe, que detecten via ones de radiofreqüència la presència de radars, fins i tot mòbils. No t'ho perdis, no només els fixes, sinó també els mòbils. Aquests estan prohibits. Si et pillen en el cotxe amb una màquina d'aquestes instal·lada, pots tenir un problema, realment, amb els Mossos o amb la Guàrdia Civil o on qui sigui. I
De fet, més que un problema, és multa, també.
Sí, sí, el problema és la multa, bàsicament, que no és petita. I bé, doncs, ara que una aplicació tan popular i d'ús tan massiu com Google Maps pugui incorporar això, doncs bé, em recorda una mica el tema també dels taxistes i dels VTCs. Diràs, i quina relació té? Home, doncs perquè l'avanç de la tecnologia és imparable i que al final, només des d'aquest punt de vista, sense entrar en altres... en altres qüestions una mica més d'altre caire, no? En el cas de la qüestió tecnològica, això és imparable i era qüestió de temps que Google Maps, igual que t'avisa de si tens un restaurant per anar a menjar o si tens un negoci a la zona que t'estàs movent, doncs era qüestió de temps que t'avises de que tens un radar a 500 metres i que paris i que frenis perquè si no tindràs una multa.
Cal dir que, ara així de manera ràpida, tenir un inhibidor de radar són 6.000 euros de multa i 6 punts, un detector de radar 3.000 euros i 3 punts, i el que sí que està permès, que és segurament com Waze, són els avisadors de radars.
Clar, perquè hi ha una diferència entre els avisadors i els inhibidors. Els inhibidors el que fan és, doncs, precisament, com diu la seva pròpia paraula, anul·lar el senyal. O sigui, un radar com funciona? Emet un senyal que rebota en un objecte i que retorna a l'emissor un senyal, i a partir d'aquí d'una sèrie de càlculs matemàtics doncs es determina una posició, es determina una velocitat, es determina una sèrie de constants, no? Clar, si tu el que estàs fent és emetre un contrasenyal que el que fa és perjudicar el funcionament d'això, això és gairebé com un atemptat, eh?
Sí, sí, doncs Josep Lluís, després del repàs que hem fet avui a les novetats tecnològiques com el 10 Years Challenge, els missatges de WhatsApp que ja es començaran a implementar el límit de reenviament i la novetat de Google Maps, ho deixem fins la setmana que ve.
Perfecte, doncs que tingueu bon dimarts.
Adéu, bon dimarts.
Adéu, bon dia.
I seguim en directe a radiocapital.cat i al 93.8 FM o a Ràdio La Bisbal i a Costa Brava Extra FM. I ara anem a la informació general, perquè tenim moltes novetats, com per exemple el president Quim Torres reuneix amb els consellers Miquel Buch i Damià Calvet enmig de la protesta dels taxistes a plaça Sant Jaume. El president de la Generalitat i els titulars d'Interior i Territori han preparat la reunió que mantindran avui amb el col·lectiu.
Conductors VTC han protagonitzat concentracions i mobilitzacions paral·leles que han col·lapsat artèries principals de Barcelona, com ara la Gran Via o la Diagonal. També hi ha hagut episodis puntuals d'enfrontaments entre taxistes i les forces de l'ordre, que han comportat ferides a alguns agents de Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil.
Els taxistes es plantegen bloquejar la frontera amb França en col·laboració amb els armilles grogues. Els conductors es concentren davant del Palau de la Generalitat, on s'han reunit el president Quim Torra i el conseller Miquel Buch i Damià Calvet.
Els taxistes tenen previst reunir-se aquest matí en assemblea per acabar de decidir si tiren endavant la proposta de tallar la Jonquera. A la tarda hi ha convocada una reunió del col·lectiu amb el govern per seguir negociant sobre la proposta de decret per regular el servei VTC.
Íñigo Errejón deixa l'escó al Congrés per centrar-se en el projecte de la Comunitat de Madrid. Sota la marca de Manuela Carmena, reconeix que fa el pas per les exigències de membres de Podem i demana al partit de Pablo Iglesias que renunciï a tenir candidatura pròpia.
El dijous passat, Íñigo Errejón i l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, van confirmar que es tenien la marca de Carmena també a les eleccions de la Comunitat de Madrid. Això certificava, doncs, el divorci entre Errejón i Iglesias a Podem, una relació que ja estava deteriorada després del Congrés de Vistalegre de 2016. Després d'això, líders com el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, van convidar Errejón a deixar l'escó al Congrés.
Gràcies, Alba Lejide. Una pausa i tornem.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés. La llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva. Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I abans de queden 3 minuts per les 9 en punt, després del supermatí de Ràdio Capital tindrem el Matí Capital amb en Marc Clapés, que serà des de les 9 fins a les 12 del migdia. Ah, però abans hem de fer un repàs a l'agenda cultural.
L'agenda cultural de la setmana.
I l'agenda d'avui passa per Vilafranca, Calella i Palafrugell, i ha en marxa la Garoinada. Martí.
És una de les primeres campanyes gastronòmiques de les comarques gironines i una de les més conegudes. Pren com a producte principal les garoines, també conegudes com arissos de mar o garotes. Se celebra en ple hivern, durant les mimbes de gener, quan el mar està tranquil i la garoina està en el seu millor moment i s'allarga fins a finals de març. Hi participen 10 restaurants amb menús d'entre 40 i 50 euros, amb aperitiu, una dotzena de garoines, un plat principal amb carxofes i unes postres de poma.
Gràcies, Martí. També tenim més activitats culturals que passen al Terracota Museu de la Bisbal i podem veure de terrissa i terrissaires.
L'exposició mostra una selecció de peces de diferents terrissaires de la península Ibèrica d'entre els segles XVII i XIX, peces d'una gran qualitat i ricament ornamentades, on en podríem destacar una plata fonda de la Bisbal d'Empordà del segle XVIII i una gerra de vida Castrojeriz de Burgos del segle XIX. La mostra és una petita part de les 7.500 peces que Sergio Sabellini Celio té a la seva col·lecció.
I fem un repàs als últims titulars quan queda un minut i mig per les 9 del matí. Hem sabut que els taxistes del Baix Empordà s'han unit a la vaga convocada a Barcelona per protestar contra les plataformes com Uber o Cabify. També sabem que el parc de bombers de Calonge és el que ha tancat més dies per culpa de la vaga d'hores extra. A tot Catalunya, des del desembre, no ha pogut obrir 18 dies. Els bombers reclamen moltes millores al cos de bombers. També sabem que Guíxols des del carrer ha demanat la compareixença del regidor d'Urbanisme, Josep Savalls, al proper ple municipal de Sant Feliu de Guíxols. També l'Ajuntament de Begú ha reactivat la creació dels horts arqueològics comunitaris d'Esquinza. I totes aquestes novetats i més notícies les podreu trobar a la web de radiocapital.cat. I un últim repàs al temps. Albert Aparicio.
Matí fred amb algunes gelades que s'han produït a la zona interior de la comarca. Pel matí el cel estarà poc ennuvolat, si bé s'anirà tapant cap a la tarda. Demà al migdia ens arriba una glopada d'aire molt fred i el vent de tramuntana entrarà cap al final del dia, deixant un ambient gèlid durant tot dijous.
I fem un últim repàs a les temperatures ara mateix a Albons, Begú i a Pals, Rupià, Sant Feliu de Guíxols i Vilopriu. Seguim amb dos graus negatius. Això és tot i tornem demà. Us ha parlat en Gerard Escaig. Bon dimarts.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.